Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El govern espanyol ha confirmat avui que impugnarà la candidatura de Carles Puigdemont a presidir la Generalitat. La número 2 de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacat que Roger Torrent no pot proposar Puigdemont com a candidat, però sí un altre. Sáenz de Santamaría ha recordat que el govern ha demanat ja un informe al Consell d'Estat. Des de Junts per Catalunya, després d'aquest recurs anunciat, s'ha destacat que això és un cop d'estat, segons han dit els dirigents de la formació de Puigdemont. I precisament Junts per Catalunya, a la reunió que hi ha hagut dels portaveus parlamentaris amb la mesa de la Cambra Catalana, s'ha mostrat partidària d'una investidura dimecres vinent, mentre que Esquerra proposa que sigui dimarts. La resta de formacions no han mostrat cap preferència per cap de les dues dates, però s'han negat el fet o la possibilitat que sigui telemàtica. Canviem radicalment de qüestió. Veneçuela ha fet fora l'ambaixador espanyol a Caracas. El govern de Nicolás Maduro ha declarat persona non grata Jesús Silva pel que ha qualificat de contínues agressions i recurrents actes d'ingerència en els afers interns del país sud-americà. D'altra banda, la Fiscalia estudia acusar Francisco Camps per la confessió feta ahir per Ricardo Costa en la sessió del judici pel cas Gürtel. El número 2 dels populars valencians va declarar, recordem-ho, que el PP es finançava amb diner negre per ordre del qui va ser president de la Generalitat Valenciana, que ha de declarar com a testimoni el 7 de març, però que podria quedar acusat en aquest procés. I els frescos romànics de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya, es queden de moment a Barcelona. La justícia ha paralitzat l'execució provisional de la sentència que ordenava el manà que restituïa al monestir aragonès les pintures murals ubicades a Catalunya. La titular del jutjat de primera instància d'Osca ha dictat una interlocutòria en què al·lega que l'estat de fragilitat d'aquests murals els fa especialment vulnerables al procés de desmuntatge i trasllat, tenint en compte que s'està parlant d'una obra romànica d'extraordinari valor artístic. I recordem en plana esportiva que Barça i Espanyol juguen la quarta plaça per a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol a partir de 2:15 amb 1-0 a favor dels blanquiblaus. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat, un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts un dijous més al Plusvalua, el programa que cada setmana, com saben, els ofereix el CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'obra social de la Caixa a través de Radio Estel. Avui parlarem del telèfon de l'esperança. Ja fa gairebé 50 anys, en concret 42 anys, que està en funcionament i els explicarem doncs, la seva història i també el seu funcionament. Ho farem amb la presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona el telèfon de l'esperança, la Maria Rosa Buixarrais, i també amb el Ramon Vallès, economista i controller financer, amb l'Enric López Milà, economista, i amb la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Els controls tècnics, com sempre, tenim el Jordi Carretero i a la producció a la Mireia del Pozo. Comença el Plusvalua. I com sempre comencem amb l'editorial. L'esperança és l'estat d'ànim en el qual creiem que allò que desitgem o pretenem és possible, ja sigui a partir d'un raonament racional o sobre la base de la fe. Qui té esperança considera que pot aconseguir alguna cosa o arribar a un destí. A la feina, a les relacions amb els altres, en l'esport i en gairebé totes les nostres activitats, hi ha substracte de l'esperança, sense el qual la vida seria més estranya. I ens aferrem a l'esperança quan ens trobem en una situació complicada. Es tracta d'un recurs que ens ajuda a no caure en la depressió, perquè ens convencem de que les coses poden millorar. Aquesta confiança actua com a estímul i aporta força i tranquil·litat. Si la perdem, estem perduts. I és per això que quan la nostra esperança defalleix és tan important tenir una veu amiga que ens ajudi. De fet, en aquests moments, el que una persona necessita no són unes paraules màgiques, sinó saber que no estem sols davant l'adversitat, saber que hi ha algú que ens escolta i que ens fa sentir que ens ajuda i que no ens abandona. Ja saben que el Plusvalua és una realitat gràcies a l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
...93-414-48-48. Aquest és el telèfon de l'esperança. Maria Rosa Buixarrais, com dèiem, és la presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona aquest telèfon. Maria Rosa, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
I benvinguda al Plusvalua. 42 anys al telèfon de l'esperança, no?
Sí, sí.
Anem a repassar una mica la història. Com va començar tot?
Doncs va començar gràcies a un capellà, que es deia Miquel Àngel Terribas, el tiet de la Mònica Terribas, que ell va veure la necessitat que tenien les persones de ser escoltades, de que es trobaven molt soles, de moments que havien de compartir angoixes, i això va pensar que seria una bona cosa començar a gestionar aquest telèfon, i va ser ell, i després amb la seva família, i després va començar a pensar que ja necessitaven voluntaris i voluntàries que fessin aquest servei.
I a l'origen només es posava ja el telèfon, llavors?
En principi, quan van començar, sí, i tampoc eren totes les hores del dia, sinó algunes hores.
Llavors el trucava amb les persones que tenien un problema, no?
Sí.
I podien parlar amb ell.
Això mateix.
I això existia a Catalunya, a Barcelona, era un telèfon
per Espanya?
Sí, a Barcelona,
primer va començar a casa seva, i després ja, a mesura que es va veure que es necessitava ampliar horaris i es necessitava tenir gent, doncs es va buscar un local, i allà ja va començar la tasca que a hores d'ara doncs estem fent.
Perquè trucava molta gent.
Sí, cada vegada truca més gent. Sembla que cada any, en lloc de baixar el número de trucades, el que fa és pujar. I cada any tenim rècord de trucades.
Quins tipus de persones truquen i què és el que diuen?
Doncs mira, truca bàsicament més dones que homes, vull dir, diríem un 70% de dones versus un 30% d'homes, persones que estan soles, persones que tenen problemes en un moment donat a la vida que no saben com sortir-se'n, persones que també tenen problemes mentals, de fet, aquest va pujant cada cop més aquest tipus d'usuari. I bueno, el que se suposa, el que fem és acompanyar en aquestes persones, no tant donar consells, perquè no és l'objectiu d'escolta, no és donar consell a les persones, sinó escoltar, perquè molta gent necessita algú que l'escolti. Això sí que ens donem compte de que malgrat les persones tinguem família, tinguem amics amb qui podríem compartir les nostres angoixes,
no
ens escolten. Tampoc tothom sap escoltar, que també és una habilitat que... És a dir, no tothom pot fer de voluntari o voluntària del telèfon de l'esperança, perquè la primera cosa que s'ha de saber és escoltar.
Persones que expliquen problemes, no sé si algun cop s'ha hagut de fer alguna cosa, perquè suposo que gent molt desesperada truca, no?
Sí, també hi ha... Per sort, pocs casos, però gent que es vol suïcidar, que truca perquè la seva intenció és treure's la vida. I, clar, en aquests casos sí que el voluntari i la voluntària, bueno, activem un protocol, el protocol suïcidi, i s'intenta, si la persona vol, localitzar aquesta persona i ajudar-la. Dic si la persona vol, perquè el telèfon de l'esperança és un servei anònim.
Totalment anònim.
Totalment anònim. I, clar, si la persona que ens truca...
Confidencial. Tot el que la persona diu queda allà.
Allà. És anònim, confidencial, aconfessional, apolític, i, de fet, això és un problema quan es tracta de casos de situacions d'aquestes que parlem, clar, no?, de suïcidi, perquè no podem localitzar la persona si ella no es vol ser localitzada.
Estem parlant de que dius que cada cop hi ha més trucades...
Sí.
Quantes trucades l'any 2017 es van arribar, o persones que van arribar a passar per al telèfon de l'esperança?
Sí, 21.700 trucades, aproximadament. I ara, pel que estem veient, estan
són
augmentant.
Són més de 100 trucades al dia, no?
80-90 trucades diàries, sí. Tenim dues cabines al mateix moment, que tenen les 24 hores del dia, els 365 dies l'any. Però sí que cada vegada hem vist que el nombre de trucades ha augmentat. Probablement també gràcies a vosaltres, gràcies als mitjans de comunicació que han fet més difusió del servei, perquè hi ha gent que no el coneix, però també probablement perquè hi ha més persones que necessiten aquesta escolta activa que nosaltres oferim.
Jo pensava que per les noves tecnologies i les xarxes socials podria haver reduït fins i tot les trucades, però
sí,
tot el contrari,
això
és, no?
Això seria l'expectativa.
Hi ha gent que potser dius, bueno, no puc parlar amb ningú i ho dic que sembla absurd,
sí,
no? Però hi ha gent que expressa moltes coses des de Facebook.
Sí.
No?
De fet, tenim Facebook, nosaltres obert, i ara estem pensant en
obrir
xat.
Segurament heu trobat, no?, que molta gent diu coses perquè, com no has de parlar amb ningú, encara que sigui per telèfon, és molt més senzill escriure-ho i llançar el missatge i ja està.
Sí, sí, sí.
No?
Sí que és així. El que passa que jo crec que, tot i les tecnologies, cada cop es necessitarà més escoltar persones. Perquè com que avui en dia pots trucar un número que et diuen llame a l'1 i tal, i et surt una màquina... Doncs clar, arribarà un punt que jo crec que cada vegada tindrem més... Jo sóc optimista en el sentit de veure que el servei no s'acabarà. No sé si optimista amb aquesta mena de, bueno, de dilema, no? De, clar, si hi ha més necessitat del telèfon, vol dir que hi ha més persones que estan malament. I això tampoc és bo. Però, vaja, clar, per nosaltres és bo que la gent pues, truqui cada vegada més i que puguem continuar fent aquest servei.
Ara parlem dels voluntaris, de quants hi ha i doncs, com podem ser. Però abans també una curiositat. S'ha modificat molt el tipus de consultes des de l'inici fins ara? Els temes?
Bueno, bàsicament el que ha augmentat més ha estat això que dèiem de malalties mentals, no? De persones que tenen problemes, però sobretot persones depressives, no? Clar, hi ha molta depressió causada per mil factors, un d'ells l'economia, evidentment, i també de relacions entre les persones. O sigui, una de les qüestions que la persona més truca és doncs, quan té problemes de parella, o quan té problemes amb amics o amb els fills, o quan ha tingut problemes també a la feina, evidentment. Però sobretot la cosa més propera, no?, de família, amics i fills. I són els temes més...
I persones soles, suposo, molta
bueno,
gent gran, no?
Aquest és l'altre grup de persones, molta persona sola, sobretot a Barcelona, o a les grans ciutats, que són gent que viu molt acompanyada, en teoria, però molt sola i que se sent sola. No només viu sola, sinó que se sent sola. I gent gran que es queda sola, també. Mm-hmm. Molta gent gran.
I el telèfon de l'Esperança és una ajuda, és una veu amiga que doncs, li dona resposta i, com deia la Maria Rosa, escolta. Anem a parlar dels voluntaris. Quants voluntaris en tenen avui en dia?
En aquests moments tenim 180 voluntaris. Que fan això...
Fan torns.
Fan torns...
Està 24 hores al telèfon.
Sí. El mínim que els demanem als voluntaris són 10 hores al mes. Uh-huh. Que les poden fer, si volen, en una nit, de les 10 de la nit a les 8 del matí, que és un dels torns que hi ha. I després hi ha persones pues, que decideixen estar 2 hores, no sé, dilluns, dimecres, divendres, o... Bueno, depèn. Cadascú, el que sí que intentem és que en funció de les possibilitats que cadascú té, muntar els horaris. O sigui, que no és que hi hagi una cosa molt fixa, sinó que dependrà molt de les persones i de les seves necessitats o possibilitats. No? Mm-hmm.
I quan hi ha més trucades?
Més o menys està equilibrat. Sí? Durant tot el dia hi ha un tant per cent de trucades. Però sí que a vegades hi ha pues, més trucades a la nit. O sigui, de les 10 de la nit fins a les 3 o 4 de la matinada.
Pues que és quan la gent està a casa,
més,
no?
Sí.
Quan es nota la soledat. No?
O que no poden dormir. Molta gent que no pot dormir i que és l'hora que et truca.
Ja que estem a una emissora de ràdio, no sé si hi ha algun horari que costi més cobrir a nivell de voluntaris per fer una crida...
Sí, aquest que et deia, de les nits, a les 10 de la nit, a les 8 del matí. És ara, clar, també tenim en aquest horari gent que fa molts anys que està fent de voluntari en aquest horari, perquè els hi agrada, i, clar, són gent que es fa gran i que necessitarem cobrir d'alguna manera. I... D'entrada, quan algú ve a fer de voluntari, doncs no pensa en aquest horari, sinó que pensa a veure què puc fer durant el dia. I després també els caps de setmana, o les festes, o l'agost. O sigui, moments en què, clar, tothom vol fer vacances i és difícil
combinar-ho. I per Nadal suposo que fins i tot
per Nadal,
deveu tenir més trucades, també.
Sí.
Perquè és un dia que la gent que està sola ho passa més malament.
Més malament, sí. Aquestes èpoques així de festives encara es nota més, no?, la soledat de les persones.
Com es financia el telèfon de l'Esperança?
Es financia a través de particulars que fan donacions, però també algunes empreses, la Fundació La Caixa ens dona diners també, i institucions públiques, a la Generalitat, ara tenim problemes de finançament, tot s'ha de dir que...
Clar, estem en un crític. Escoltant que, per favor, canviïn els diners, no?
Sí, sí. De fet, clar, la idea també és donar a conèixer el servei perquè també volem rebre més finançament, perquè, de fet, si no rebem el finançament que necessitem, no podrem continuar amb el servei. I ara estem en un moment crític, eh?
Mm-hmm. Doncs està bé saber-ho per també explicar-ho. 42 anys tot va començar amb un mossèn que va obrir el telèfon. A Barcelona el va obrir?
Sí, a Barcelona.
Però hi ha altres telèfons a la resta de l'Estat?
Sí, sí, a la resta de l'Estat hi ha un telèfon del País Basc, de Sant Sebastià, i després hi ha...
Però que és independent de vosaltres.
És independent de nosaltres, i després hi ha un grup de telèfons de l'Esperança a diferents ciutats espanyoles que estan associats, que és una associació de telèfons de l'Esperança d'Espanya.
Que van ser posteriors.
Que van ser posteriors. Però, de fet, ells, clar, la idea també voldrien que tots fóssim associats, però en aquest moment no crec que això sigui possible, perquè mm-hmm. també les filosofies són diferents. Nosaltres comptem amb tots voluntaris, totes les persones que estan al telèfon són voluntaris, i ells pues, tenen des de voluntaris i professionals. No? Nosaltres, els voluntaris no tenen per què ser, per exemple, psicòlegs ni psiquiatres, sinó que en tenim, també, vull dir, això no treu que no tinguem d'aquestes professions, però en general doncs, són persones, com et deia, que pot ser qualsevol persona que sàpiga escoltar, que sàpiga que tingui aquestes habilitats, i amb això ja nosaltres el que fem és una selecció i a partir d'aquí els hi fem una formació i ja poden després ser voluntaris del telèfon.
I a nivell internacional hi ha algun telèfon similar, algun servei...
Sí que n'hi ha alguns a nivell internacional, ja a Canadà, hi ha algun altre, als Estats Units també n'hi ha diversos, però bé, no tenim contactes amb aquests telèfons, eh? No sabem exactament si funcionen igual o com funcionen.
Maria Rosa, i per què vostè va decidir endinsar-se al món del telèfon de l'esperança?
Mira, perquè jo fa molts anys que em dedico a ser professora de la Universitat de Barcelona i faig una assignatura que es diu Educació Moral, Valors, Ètics i tot plegat. I en un moment donat, una persona del telèfon em va fer la crida, em va dir, escolta, per què no vens? I jo sempre havia pensat que alguna cosa d'aquestes havia de fer. Perquè, clar, evidentment, si tu parles de teoria i després a la pràctica no ho poses, doncs, i a partir d'aquí em vaig enganxar, jo també fa com 20 i pico d'anys que estic en el telèfon, i un bon dia doncs, em van dir si volia ser presidenta del patronat, i així estic, que ara ja fa 6 anys que sóc la presidenta del patronat.
Hi ha alguna història especial amb aquests 20 anys que està al telèfon de l'Esperança, que l'hagi marcat, que se'n recordi amb especial atenció?
Bé, de fet, jo quan vaig començar no feia de voluntària. I sempre pensava, jo estava al patronat, i pensava, a veure, això d'estar en un patronat, en un telèfon de l'esperança, i no conèixer en realitat els problemes. I després em vaig decidir a fer de voluntària, i la diferència és brutal. O sigui, la concepció que un té abans i després sobre el que és el telèfon de l'esperança et canvia, no? Sobretot perquè te n'adones que els problemes que té la gent, bueno, que els teus no són res. O sigui, relativitzes molt tot, aprens molt. A mi m'ha ajudat molt com a persona, a relativitzar tot el que em passi a mi, no? Mm-hmm. Perquè a vegades fas una muntanya d'un gra de sorra i quan te'n vas a escoltar i escoltes a persones que realment tenen problemes seriosos i greus, dius, però el teu no... I et fa ser més optimista la vida, i et fa canviar l'actitud. Jo crec que...
Valorar més el que tenim.
Això mateix, sí, sí. Valorar més el teu entorn i totes les persones i no veure tants problemes i no discutir tant, o sigui, t'ajuda molt a canviar molt com ets com a persona.
93-414-48-48, 93-414-48-48, aquest és el telèfon de l'esperança. Maria Rosa, anem a donar pas als contertulians, també perquè puguin dir la seva.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Recordin el telèfon de l'Esperança, el 93-414-48-48, 93-414-48-48. Anem a donar pas als contertulians, els anem a saludar. El Ramon Vallès és economista i controller financer. Ramon, bon vespre.
Bon vespre.
També tenim a l'Enric López Mila, economista. Enric, bon vespre.
Bon vespre.
I a la Mercè Blanco, ella és empresària del sector sanitari. Mercè, molt bon vespre.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Has hagut de canviar, has hagut de marcar el teu diferencial.
I a més vull demanar excuses perquè no he entrat aquí avui amb una pinça al nas. És que porto un refredat tan monumental...
I porta els halls, s'ha de quedar a taula amb els halls.
Bueno, vinc aquí amb l'aigua, els halls, però bueno, en fi... faré el que podré.
Doncs vinga, va, ja que has començat amb bona nit, començaré preguntant a tu, doncs què et sembla aquest servei del telèfon de l'esperança que ja fa 42 anys que està en funcionament a Barcelona?
El coneixia que existia, no com amb la apreciació de que sé ara, però sabia que existia. El que passa que crec que, com ella diu, la presidenta, que diu que ha augmentat. Pot ser possible, i me pregunto si és degut a que la sanitat ha quedat o ha deixat una mica el que és els temes, problemes psicològics, mentals, psiquiàtrics, i que d'alguna manera hi ha una gran manca d'ajuda amb tot aquest tipus de població que ho necessita, i no sé si el del telèfon de l'esperança serà com una sortida de dir, bueno, vaig a trucar a veure ells què me diuen.
Home, el que deia sobretot és que ha augmentat els casos,
aquesta,
no?
Aquesta és que al redador, els professionals, vaja, te'n vas a la sanitat i per demanar hora amb un psiquiatre, amb un psicòleg, a mi m'agradaria saber quan te donen l'hora, quin protocol tenen, vull dir, jo crec que et pots quedar pel camí. No sé, sí, pregunto.
De tota manera, la gent que ens truca tenen psiquiatres, psicòlegs, o sigui que sí que t'expliquen que alguns d'ells que necessiten ajuda també externa, o sigui que el telèfon els ajuda, a més a vegades a cobrir estones en què no poden acudir al professional, i d'aquesta manera nosaltres el que els oferem és això, és una companyia en un moment donat perquè no tenen possibilitats de fer res més.
M'imagino que hi ha persones que tampoc poden pues abonar segons quin tipus de serveis, perquè, clar, estic parlant de la sanitat.
Sí, sí.
Però, clar, per anar a abonar un tipus de servei com aquest tampoc t'ho sé tan fàcil. O sigui que jo ho deixo així una mica perquè m'ha fet molt que pensar. Bueno, deixo passar a parlar als altres.
Estem parlant sobre el tema sanitari. No sé si vosaltres també deriveu a persones i dieu...
Sí, nosaltres tenim una colla de recursos que quan algú ens pregunta, ens demana recursos de tipus públic que poden anar a buscar...
O recomanar algú que...
Recomanar persones, exactament, no. El que fem és recomanar...
No persones, sinó a una persona que es veu que potser necessita una ajuda més enllà... Del...
Sí, si t'ho demanen, sí que recomanes.
Si ho demanen, però si no, no.
No.
Perquè també la persona no sap si el voluntari si necessita o no necessita.
Clar.
Perquè no és tampoc psicòleg o psiquiatre.
Sí, no, el que passa que sí que tenen una formació que els hi permet identificar si realment necessiten d'alguna recomanació o no, o només necessiten ser escoltats, perquè hi ha persones que l'únic que volen és que les escoltis. Potser et pots passar molta estona escoltant, només fent un feedback ben curt, però la persona el que vol és treure cap enfora el que porta dintre, que l'angoixa.
I a vegades, potser, va el psicòleg o el psiquiatre el dilluns i dijous té la necessitat de parlar amb algú.
Clar.
No? I és quan us truca.
I potser el psicòleg no pot atendre el més d'una hora. I, en canvi, nosaltres, el servei del telèfon no té un horari establert.
Pot estar 4 hores parlant.
Sí, el que passa que no és recomanable que estigués 4 hores.
Ja m'imagino.
Podria passar.
Ramon...
A mi el que trobo molt positiu aquest servei del telèfon de l'esperança, i un tema que ha sortit abans, que en èpoques de Facebook i xarxes socials pues segueix sent funcionant o quasi sent més necessari que mai, i la veritat ho entenc perfectíssimament, perquè jo crec que per molta tecnologia avançada que hi hagi, el fet de tenir una veu humana, una veu que tu saps que és una persona real que t'escolta, això jo crec que és insubstituïble. Vull dir que el sentir-se escoltat, una escolta activa, això, pues jo crec que el Facebook i les xarxes socials hi ha una part que no la poden cobrir, i que suposo que fins i tot el telèfon de l'esperança és més la necessitat d'explicar una cosa en l'anonimat, que potser les xarxes socials volen mostrar la teva cara més bonica de la vida, o has de demostrar que ets la cara més guapa, que ets la persona que està al puesto més xulo del món, i bueno, amb un Facebook un problema potser es fa de més difícil explicar, no?
Ja, i a banda de que l'anonimat no es no es pot complir, això que diem nosaltres d'anonimat. Clar, si tu contactes per Facebook, com a mínim algú sabrà qui ets, o si, pots enganyar, evidentment, però tens allà un perfil que algú sap qui ets. I en aquest cas el que no volem és això, és el que volem preservar és aquest anonimat, i moltes persones el que els agrada és això, de que puguin trucar i no haver de dir ni qui són ni si es dediquen a això o a l'altre, sinó que l'únic que volen és expressar el que senten.
Ara ens ho deia el Ramon, el fet d'escoltar no és senzill, escoltar.
No.
Sembla fàcil, però no és fàcil escoltar. No?
No, perquè...
Sentir sí, però escoltar és difícil.
I tu has dit una cosa que, clar, la persona, a vegades tenim tendència, quan ens expliquen alguna cosa, d'aconsellar.
Sí, és veritat.
O sigui, en lloc d'escoltar, el primer... Jo faria això, no? Clar, en aquest cas no podem fer això, perquè el que es pretén amb el servei del telèfon és que la mateixa persona sigui la que vagi pensant en veu alta, encara que sigui acompanyat d'un feedback, no? Però que vagi ella prenent la decisió i pensant. Però, clar, no li pots dir, mira, jo, de tu, que si no va bé amb el marit, doncs te'n busquis un altre. Això no, evidentment, no podem ni recomanar ni dir ni jutjar tampoc aquella persona, perquè també hi ha casos que t'expliquen que segons quina... Clar, per això deia, a confessional,
de vista, no?
A polític, perquè...
Clar.
Hi ha temes que són temes...
Depèn la moralitat que tinguem, no?
Clar, evidentment.
Poden canviar.
No pots dir, no, és que això està molt mal fet. O... Ja. Sinó que has de deixar que la persona se'ls vagi expressant i vagi trobant el camí.
Uh-huh. Enric.
Sí, jo d'entrada us felicitaria pel servei que presteu, que bueno, ja el coneixem, perquè des de Rotary hem col·laborat alguna vegada. I jo crec que és un servei que, si no existís, s'hauria d'inventar, no? Bueno, ja s'ha dit moltes coses, no? Però potser la reflexió que m'agradaria fer és que avui en dia vivim amuntegats, vivim molt interconnectats, però vivim completament incomunicats, perquè tots tenim unes rutines de temps que jo... A mi em sembla, sempre m'ha semblat, vaja, que no hi ha holgures. És a dir, si el nen es posa malalt, ja es desgavella tota la família, perquè no està pensat com cuidar-lo, no? O qui diu el nen, diu l'avi, o el que sigui. I això fa que moltes vegades, per culpa d'aquests lladres de temps que tenim, que ens impedeixen fer allò que voldríem, tots ens anem sentint cada vegada més sols, no? I ja s'ha dit aquí, no? El Facebook o el Twitter, això no ho soluciona, no? I, per tant, penso que és molt important un servei com aquest, no? I, sobretot, de saber escoltar i saber... A tots ens haurà passat alguna vegada tenir un problema. Això que en diem problemes i que són situacions a resoldre,
sí,
no?
Sí, emocionals.
Que tu li dius a un amic... Escolta, mira, em passa això, pam, pam, pam... I quan acabes d'explicar, dius, ostres, gràcies, ja, ara ja ho veig clar. I l'altre diu, bueno, a mi
que m'has parlat, no?
Si no, m'he obert la boca, no? Sí. Perquè verbalitzar el problema forma part de la solució. A veure,
hi ha problemes
que per molt que els verbalitzis no s'arreglen, òbviament, no? I probablement són els que més truquen al telèfon de l'esperança. Però sí que és important que la gent se senti acompanyada. Que tot treball voluntari consisteix bàsicament en això, acompanyar el que rep. I aquí aprofito per llançar una cosa que hem dit altres vegades. Qui no ha provat mai ser treballar de voluntari, que ho provi, perquè és el millor que pot fer a la vida. És una activitat fantàstica, sí. La més retributiva que hi ha, perquè realment tornes a casa com una persona nova. No?
Sí.
Jo faria una crida aquí, aprofitant amb el que diu ell.
Crida.
Una crida a que el que no és possible és que la presidenta ens estigui dient que ho estan passant fatal i realment,
ara
econòmicament,
parlarem.
Fatal. O sigui, tu mateix has dit, si no existís, tindríem que inventar-ho. Llavors, escolta'm, aquesta gent que ens manen, no sé què pensen fer. No sé què pensen fer. Si els hi manquen els diners... Escolta'm, els problemes se'ls augmentaran? Llavors, si els hi ha de resultar? Escolta'm, a veure què s'ha de fer. Què s'ha de dir? Digue'm, presidenta, aprofita i digueu.
S'ha d'anar a la pàgina web del telèfon.
Escolta'm.
A la pàgina web, que tenim un compte corrent, i allà poden anar ingressant.
No, i change. I anem a fer el change aquest. Ajuda'ns, escolta'm.
Sí, sí.
A veure, que va llogar-se? Sí. Perquè avui en dia, si no et bellugues, és que no hi ets, ja. No sé, a mi...
No, estem fent això, una campanya de buscar recursos econòmics, ja que a lo millor l'administració pues, no està en un bon moment per donar recursos, pues, a empreses que, de fet, estiguin en un bon moment, que n'hi ha. Però,
a
clar,
vegades un petit sí. granet, no?
Sí.
Entre petit granet, s'omple la pica.
Sí. Home, sí. Això de les xarxes socials, els 5 minuts de glòria, a veure si el tenim amb vosaltres, l'esperança, el telèfon d'esperança, que tinguin 5 minuts de glòria.
Tinc aquí la pàgina web, per si qui vulgui entrar i vulgui col·laborar, trobarà baix, perquè si hem de donar per antena el compte corrent està llarg, que no...
Sí, no és...
Millor la pàgina web, ja per així sí. es poden informar-se també, és... www.telefonoesperanza.com.
Sí.
www.telefonoesperanza.com.
Sí, i aquí hi ha una part d'ajuda. També hi ha un telèfon aquí que és per qui vulgui ser voluntari, perquè també necessitem voluntaris. I s'ha de trucar amb un altre telèfon que no és el de l'Esperança, sinó és el 93 20 20 20... espera't, ara se m'ha anat. 202 02 60.
93-202-0260.
Sí.
Me l'apunto i després el tornarem a repetir abans d'acabar el programa.
Sí, la... si em permets, volia afegir una cosa que arrel d'això de que falten recursos, és obvi que totes les entitats que ens dediquem a coses socials hem de tenir finançament públic i privat. Però potser com a ciutadans hauríem de ser més crítics amb els que ens governen i a l'hora de votar pensar en què dedicaran els nostres diners. Clar, jo en aquest aspecte, perdó que surti aquí l'economista, no? però nosaltres ens volen perquè paguem impostos i perquè els votem. Però és que els impostos són els nostres diners. Els recursos públics són els diners que tots els ciutadans posem. I, per tant, hem d'exigir als poders públics en què els estan empleant. I, clar, que no hi hagin diners per solventar problemes socials que, com ja s'ha dit aquí, perjudiquen a la vida de la població, doncs potser que ens ho hauríem de fer mirat a l'hora de votar també, no? Perquè no tothom planteja... De fet, les primeres retallades sempre són en temes socials.
Sí.
Això
de fet,
és així.
Aquesta vegada ha passat ara.
Passi el que passi, tant si plou com si neva, el primer que retallen són les despeses socials. Home, potser hauríem d'exigir una mica més, que em sembla molt bé que tots hem de col·laborar i hem de portar fons a nivell particular, això no hi ha dubte, no? Però potser que hauríem d'exigir una mica més en els poders públics de que qualsevol excusa, no pot ser que qualsevol excusa serveixi per tallar l'aixeta. A qui realment està aguantant els problemes reals del país.
Sí, perquè també ells també podrien fer el mateix, no ho sé, jo crec que el polític també, d'alguna manera, tindria que dir, bueno, pues si jo tinc uns serveis determinats i si jo tinc... Mira, vaig a dir-ho molt clar, si tenen un cotxe oficial i un xofer i tal, pues mira, pues escolta, aniré en metro.
No. I més greu. Mira, una cosa que he sentit aquest dematí per la ràdio, amb això estem potser avançant a la segona part de les notícies, no? Però algú que deia, i no cal dir de quin partit, perquè després ha dit, no, diu, és que això passava amb tots els partits i a totes les administracions, que es licitava una obra pública i s'havia de pagar el 3%, però ja es licitava a la baixa per després poder fer una ampliació de l'obra pública i aleshores es pagava el 30% de l'ampliació. Home... A veure, i aquí ens quedem tots tan tranquils. I potser que ens ho fem mirar, no? Perquè és allò, al final, els polítics que manen són els que es mereixen el poble, no? Perquè...
Som els que votem.
Sí. Som els que votem.
No, però jo no me mereixo, això.
I, bueno, no sé, queda el tema damunt de la taula, no? Queda el tema damunt de la taula.
Sí que és veritat això que diu l'Enric, que al final ja a l'anar a votar ens movem per unes motivacions així més sentimentals, més del moment, i deixem molt de banda altres temes que estan al fons i que ens afecten molt més del que ens pensem i que no apareixen pues, perquè no són tan vistosos o fins i tot perquè els mateixos polítics a l'agenda de lo que discuteixen als seus debats no ho posen. Això, pues, clar, pues, potser sí que hem de donar la murga, no?, per a que ho posin.
I tant. Maria Rosa, perquè exactament què us passa amb l'administració? Que no... Hi ha una ajuda
ara,
que no
ara
arriba...
Bé, ara hi ha hagut això, diem, això del 155, que, clar, han tallat l'aixeta de totes les ajudes a totes les ONGs. I per un costat això, i després per un altre costat, pues, també amb la sanitat, que dèiem, també havíem de rebre una ajuda, perquè de fet el nostre servei està molt enfocat cada vegada més en problemes d'aquests tipus de persones amb problemes mentals, i tampoc ens ha arribat d'aquí l'ajuda, no? Mm-hmm. A veure si tot s'arregla, s'encamina i al final tot s'aconsegueix, però de moment no veiem molt clar l'horitzó, eh?
Doncs aquí fem aquesta crida perquè es pugui solucionar, i recordem els dos telèfons per a aquells que vulguin primer col·laborar, és el 93-202-0260, 93-202-0260, i el telèfon de l'Esperança en si és el 93-414-4848, 93-414-4848, 48-48. Anem a canviar de temes i anem a parlar d'actualitat. La notícia que ha sortit avui, ha sortit l'EPA i s'ha creat ocupació a nivell estatal, a nivell de Catalunya, però la creació de llocs de treball s'ha estancat en el darrer trimestre a Catalunya. En total s'han creat 113.000 llocs de treball durant tot l'any, però el darrer trimestre només s'han destruït, en aquest cas, 400 llocs de treball. I no sé què n'opineu d'aquestes dades.
Jo crec que els economistes aquí...
Que parlen els economistes, aquí... vinga, va.
Aquí els economistes ja ens faran la falta.
Bueno, a veure, Enric, que es creï ocupació sempre és bo. Després es pot discutir la qualitat d'aquesta ocupació, que és un debat important. I tampoc ens hem d'estranyar que a Catalunya hi hagi un estancament, perquè l'economia funcioni i ha d'haver-hi tranquil·litat. I a Catalunya, els últims trimestres, hem tingut de tot menys tranquil·litat. Recordo que un dia ens vam despertar sent una comunitat autònoma, durant un rato vam ser una república independent i a la nit érem una província sense autonomia. Vull dir, clar, això...
Han passat moltes coses aquest trimestre.
Home, jo no ho havia viscut mai, una cosa així, no?
Jo tampoc.
La qual cosa, si ens estranyem de que no s'inverteixi i que no es creï activitat...
Però s'ha destruït ocupació.
Evidentment.
Quan recordem s'està creant, i a cop i volta no només no es crea, sinó que es destrueix.
A la vida.
I els economistes ho veureu, que són tendències, no? La tendència s'ha capgirat.
Mira, a la vida tot té un preu. No hi ha res que sigui gratis. I perdoneu que sigui així de políticament incorrecte. Per tant, tot allò que es fa té unes conseqüències. Aleshores, doncs, bueno, quan un es compra un cotxe, ha de saber si se'l pot pagar o no se'l pot pagar, oi? Pues a la vida tot s'ha de pensar si es pot fer o no es pot fer, si i quines conseqüències tindrà. És evident, i aquí s'ha dit, que moltes vegades votem amb el sentiment i no tenim en compte les conseqüències que poden passar. Bueno, que això acabarà solucionant-se? Home, Déu nos en guarda que no. És obvi que això ha d'acabar arreglant-se d'una manera raonable. Probablement amb els protagonistes que ens han portat fins aquí serà difícil que s'arregli, no? I perquè a vegades, comentàvem un amic un dia, és que si haguéssim fet un guió cinematogràfic a mitges entre el Berlanga i l'Almodóvar, no els hagués sortit una cosa com el que hem viscut. Per totes bandes, eh? Vull dir, aquí no culpabilitzo amb una banda o una altra, no, és que tothom s'hi ha esforçat en que les coses passessin. Clar, que la conseqüència sigui que s'ha estancat l'economia, home, què ens pensàvem que passaria? És el mínim que pot passar. I quan més allarguem una situació inestable, pitjor anirem econòmicament. I quan... I una cosa és la fluctuació que pugui haver-hi. L'economia fluctua perquè és consustancial, no? Però quan s'entra en una problemàtica que indueix la deflació econòmica, és a dir, una problemàtica extraeconòmica, és molt difícil després remuntar. És molt difícil després remuntar. I això, bueno, ho hem de tenir tots clar, que no és allò de dir, mira, escolta, mare, per dir alguna cosa, tindrem un govern i d'aquí 3 mesos això ja haurà passat. No, escolta, el que s'ha destruït, s'ha destruït. Després es remuntarà, però el millor remuntarà, no pensem que remuntarà el mes que ve. Es remuntarà quan es vegi clar que hi ha una estabilitat i que hi ha un futur més o menys clar, sigui el que sigui. Aquí ara no entrem en discutir el que cadascú ens agradaria, que probablement pues, bueno, ens agradarien coses que poden estar molt bé, però que no sé si les podrem tenir o no les podrem tenir. No?
Ramon.
Jo estic totalment d'acord amb el que heu dit.
Dos economistes que estan d'acord.
Sí. Sí, sí.
Bueno, és que és un gremi que, en fi...
Coses rares passen, eh? Lo que m'agradaria complementar és... parlem de parlar amb tres punts. Parlem de destrucció d'ocupació. O sigui, sempre hi ha empreses que neixen, empreses que es moren i llocs de treball que se generen.
Però el tercer trimestre no és un trimestre, sí, en principi, que es crea quart, ocupació? El quart, perdona?
Sí, clar.
Perquè està el Nadal,
sí, clar, l'època de Nadal,
sí.
Sí, llavors, la qüestió és sempre hi haurà llocs de treball que se destruiran, fins i tot en l'economia viento en popa. El que passa passa és, jo el que veig més és, sobretot, els nous llocs de treball que s'arribin a generar, doncs jo crec que haurà anat més per aquí, que falta, per emprendre un negoci amb una incertesa econòmica, doncs, davant de l'ambient, doncs no acompanya, se deixa de crear. Per un altre costat, jo veig que és un tema de perspectives de negoci i d'ànims de la gent. Estem sotmesos a un bombardeig molt fort de notícies, d'impressions, d'ànims. Els polítics, durant aquests mesos, suposo que hauran vist que més o menys que això dins de l'economia podia afectar negativament, però no s'han posat d'acord en dir hem de tranquil·litzar la gent. O sigui, jo veig, s'està crispant els ànims per diversos costats, no? I llavors, s'utilitza com a arma, per a mobilitzar els propis, has d'escalar conflicte. I llavors, al final repercuteixes amb les perspectives de tots, és que pensis del color que pensis, al final te genera un sentiment d'angoixa, i després voldria subratllar això finalment, que és que al final sembla que en política l'arma primera és la crispació, i que això estem, a part de la repercussió econòmica, estem repercutint negativament en l'estat d'ànim, i que m'estic sortint del tema, però que potser hauríem de recuperar precisament en aquestes èpoques el sentit lúdic, el sentit de saber, no ignorar la realitat, però saber tallar en un moment, i si la gent no surt tant de cap de setmana o a sopar perquè veu per ella el conte, que faci qualsevol altra cosa, però que se despegui, i trencar amb aquesta tensió.
No sé si voleu opinar, la Maria Rosa i la Mercè.
Jo estic molt d'acord amb el que han dit els economistes. El que passa és cert, els cèntims necessiten tranquil·litat. I llavors, a part de tranquil·litat, les grans fortunes i els grups financers. Però la petita mitjana empresa i l'autònom, clar, és que, a veure, en aquest país encara per obrir una petita empresa, a mi et passes un any demanant permisos. Un any demanant permisos. Ara cita vostè això, és que no donen facilitats, és que ni això hem canviat.
Més que no donin facilitats, donen molts mal de caps,
bueno,
no?
Bueno, pues ja està.
A vegades diem que són petites quan és no posar
traves.
Bueno,
doncs pues comencem. Llavors, escolta'm, és que hem de començar així. Bueno, mira, és que no ho sé. Jo, potser és que m'ho miro molt al revés, però jo trobo que, clar, per això està passant el que està passant.
Maria Rosa, no sé si hi ha moltes trucades també de persones que es queden sense feina.
Sí, hi ha gent que es queda sense feina i gent que, clar, veu perillar l'economia en aquest moment que estem vivint, com s'està dient aquí, no? Les persones que trucaven habitualment i parlaven dels seus problemes, ara hi afegeixen aquest tema, la situació política actual que vivim
truquen
a Catalunya.
Truquen per parlar d'aquest tema?
No, però li afegeixen. O sigui, no és que truquin per parlar del tema, però surt la temàtica i surten les seves angoixes i veuen que això dificulta a vegades poder resoldre altres problemes que tenen, perquè se senten malament, donen la seva opinió sobre el tema i veuen hi ha aquest desànim generalitzat, no? Uh-huh. Hi ha gent que diu, jo és que no vull veure més les notícies, ja, perquè em poso de mal humor, no?
Això no s'ha de fer, s'ha de veure les notícies i s'ha d'escoltar la ràdio, també.
Jo ja ho faig.
No escoltes la ràdio? No, pot ser.
No,
ah,
tu m'has entès les notícies.
Sí, vale, bueno, va, perdono. Més notícies perquè creix el nombre de treballadors pobres, tots els indicis de la sortida de la crisi, tot i que en general s'ha creat ocupació, segons ha denunciat Càritas amb un informe que es diu Vides precàries, amb dades de l'any 2016, el 16% de les persones que van atendre són treballadors pobres, treballadors que estan treballant, però que els seus ingressos no els hi dona per viure en unes condicions mínimament, arribar a final de mes.
Sostenibles.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, i a part d'això...
Un 16%.
A part d'això, ara recordo haver estat present en una conferència amb el senyor Busquets, que és el Busquets es diu, sí, em sembla que sí, el del Càritas, i a més d'això, ells es procuren trobar-los petites feines en concerts amb empreses, però a part d'això, va fer un cas d'una persona molt qualificada que tenia una gran feina, que tenia dues filles, i que ha arribat a un punt que no podia pagar ni el lloguer. Ells els hi paguen els estudis a les nenes, perquè es veu que són unes llumbreres. Vull dir, això ho dic com a exemple, perquè no tot és un treballador amb una professió molt senzilla. I tal. No, hi ha gent qualificada, i estan allà, estan a Càritas.
Salvador Busquets, sí. Es diu...
Busquets, que sí?
El nom del president de Càritas a Barcelona.
Sí, el tema aquest del treball precari o dels treballadors pobres és la segona part del debat que dèiem abans, no? Està bé que es creï ocupació, però després s'ha de veure quina mena d'ocupació es crea. Hi ha una cosa que em sorprèn molt, no? A vegades qui més defensa el capitalisme s'està oblidant de quina és la base del capitalisme, no? Si realment volem la competitivitat a base de retallar sous, l'únic que fem és carregar-nos el sistema capitalista.
Perquè el secret és que tothom pugui consumir,
exacte,
no?
Exacte, exacte. Vull dir, qui abans va entendre el tema de que els sous havien de ser alts va ser algú poc sospitós de ser anticapitalista, com era el senyor Henry Ford, no? Ell ho deia molt gràficament, no? Diu, a mi el que m'interessa és que els meus treballadors comprin els meus cotxes. Si pensem que només aquest 1% que tenen la major part de la riquesa del món podrà mantenir...
El 32% de la riquesa, segons Oxfam.
Podrà mantenir el consum perquè això funcioni, doncs és que no sabem de números. És el treballador menys qualificat el que ha de poder comprar i el que ha de poder viure amb el seu sou. Per tant, aquí hi ha un problema de redistribució tremendo. I el tema d'augmentar la competitivitat de les empreses, que és tant com dir augmentar la productivitat, s'ha de buscar més per el que abans en dèiem quan jo estudiava, més capital intensiu, més que treball intensiu, no? És a dir, si el cost del treball el volem reduir a la mínima expressió, però no estem invertint lo suficient com per augmentar la productivitat, doncs, bueno, al final... Hi ha l'acudit aquell dels dos pagesos i el burro, no? Ara que l'havia acostumat a no menjar, va amb el burro i se'n mora, no? Doncs ens passarà això, ni més ni menys. A vegades s'ha d'anar una mica a la saviesa popular, no?, per trobar la solució, no?
Ramon Vallès.
Jo voldria complementar sobre això, que aquest tema dels treballadors pobres, en bona mesura és de treballadors i treballadores que estan treballant... Si tu tens una feina de 20 hores, ja constes com a ocupat als registres. Lo que passa és que hi ha un... Aquest número d'hores treballades no és tot el que voldrien treballar, sinó que voldrien treballar més. O sigui, falten... en part de més llocs de treball, diguéssim, més hores de treball disponibles per a treballadors. Per un altre costat, la millora econòmica que ja està ben, doncs sí que ha de repercutir des de ja en millorar les condicions de treball, de remuneració del treball. I per un altre costat, doncs, que precisament això de que comentava l'Enric de la productivitat, doncs que bueno, és una batalla, diguéssim, a mig llarg termini, però que aquí ens hi estem jugant el futur i la competitivitat respecte a altres països. O sigui, aquí amb un mercat obert o ets competitiu o és que te'n vas cap a baix. I llavors que precisament per això és molt necessari que se posi èmfasi amb la formació de persones aturades, però que se faci una formació sobre el que realment se preveu que hi hagi necessitat en un futur pròxim i que estigui adaptat, encarat cap a l'empleabilitat d'aquestes persones que se formin.
Ens queden un parell de minuts. No sé si voleu afegir alguna cosa més o acabarem recordant els telèfons. Sí?
Sí.
Telèfons. Sí. A veure, per col·laborar, per poder... doncs, trucar i col·laborar, ser voluntari, al 93-202-02-60. 93-202-02-60. I la plana web, www.telefonoesperanza.com. Està en castellà, el, diguéssim, la plana web, el domini. www.telefonoesperanza.com, amb Z. I el telèfon del telèfon de l'Esperança és el 93-414-48-48. 93-414-48-48. Recordeu que necessiteu, sobretot, voluntaris de torns de nit, no?
I caps de setmana. Tots de nit setmana. I caps de setmana.
I també fem la crida als, a les administracions, perquè envien els diners als empresaris,
les empresàries,
que teniu el compte corrent en aquesta pàgina web, en www.telefonoesperanza.com. Doncs Maria Rosa Buxarrais, presidenta de la Fundació... tenia per què apuntar aquí. Ajuda i Esperança, que és la fundació que està gestionant el telèfon de l'Esperança. Moltíssimes gràcies. Hem après molt avui, perquè
bueno,
sabíem que existia, que tenia 42 anys, passa el temps volant, no?
Sí.
Però també hem après, doncs, a mi m'ha sobtat el fet de saber que cada cop truca més gent, però no per el telèfon en si, sinó per les noves tecnologies.
Sí,
i és el
sí.
que tu has dit, aquesta necessitat de parlar i d'escoltar fa que cada cop sigui més necessari, no?
Sí, que cada cop necessite gent que escolti aquestes persones que tenen ganes d'expressar-se.
Doncs ja sabeu que si teniu aquesta necessitat podeu trucar a aquest telèfon. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
També al Ramon Vallès, economista i controller financer. Ramon, bon vespre també.
Bon vespre.
I a l'Enric López Mila, economista, també bon vespre.
Bon vespre i gràcies.
I a la Mercè Blanco, empresari del sector sanitari. Mercè, bona nit.
Bona nit. Ara bona ja, nit a tothom.
Ara ja que estem arribant a les 9 del vespre, és moment de dir, bueno, a les 9 de la nit, ja bona nit.
Sí, 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 bona nit, bona nit. Gràcies.
Els controls tècnics, com sempre, el Jordi Carretero. Aquest programa, el Plusvalo, ja saben que és una realitat gràcies a la producció de la Maria del Pozo i al patrocini de l'obra social de la Caixa. És una producció del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Tornem la setmana vinent a partir de les 8 del vespre, 8 i 5 aproximadament, a través de Ràdio Estel. Rebeu una salutació de Quim Esteve. Molt bona setmana.
Aquest camí que deixo enrere és llarg, però em vull lleuger del seu bagatge. Que res no em valen tant els arts, ni els vells camins, ni el flau del mar. Si dintre seu no sento com batega i batega el fràgil art de la tendresa. El teu amor ho espero tot i tant, que em faig un cant pel meu capvespre. Estimo l'ànsia dels teus ulls, impudicar-te el teu cos nu. Però amor t'estimo encara més i sempre, sabent esclau de la tendresa. Que espera la tendresa que exalta, la tendresa que ens cura quan fa por la solitud. Ai, si no fos per la tendresa. Els perquès d'una revolta. I
misèria i guerra, fam i mort, feixisme i odi, ràbia i por. Rebuig un món que plora aquestes penes, tanta pena, però tot d'un cop ve la tendresa. Ai, si no fos per la tendresa, què espera? La tendresa que exalta, la tendresa que estima quan fa por la solitud. Però tap un cop per la tendresa, la tendresa que exalta, la tendresa estima quan fa por la solitud. Ai, si no fos per la tendresa.